Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, de cel variable, núvols, algunes clarianes transitòries i no es descarta algun petit ruixat aquest matí i la propera nit.
Doncs vinga, comencem amb el repàs de titulars. Europa considera lamentable que l'Estat faci servir fons europeus per enderrocar Radio Liberty.
En una carta, la comissió assenyala que no té competències per aturar l'enderroc, però deixa clar que no els agrada que es tirin a terra el que queda d'aquest equipament històric. Des de Salvem Platja de Pals assenyalen que la resposta de la Comissió Europea fa evident el poc control que hi ha dels fons que es tiren des de Brussel·les.
I cap de setmana Palafrugell de Palafrugell Canta.
Com cada any, Ràdio Capital ha fet una retransmissió per ràdio del concurs que s'organitza a Palafrugell durant els dies de flors i violes. La guanyadora d'enguany ha estat la Paula Sánchez, qui l'any passat ja va quedar en segon lloc.
Nexes és el viver d'empreses amb més activitat de la província de Girona.
I és que l'augment de l'activitat empresarial durant els últims anys al Baix Empordà ha fet que Nexes creixi. Per entendre una mica més el seu funcionament i els seus plans de futur, ens va visitar al Supermatí el director de Nexes, Quim Godellol.
I Pals busca redefinir la gestió turística amb la resta de pobles amb encant.
Els pobles amb encant són una marca creada per l'Agència Catalana de Turisme, formada actualment per 14 municipis. Entre ells, Pals, que aposta per definir uns models de governança intel·ligent i sostenible en la gestió turística d'aquests pobles.
La Bisbal presenta un carnet jove per fomentar el comerç local.
El carnet jove ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional, dels quals se'n poden beneficiar uns 530.000 nois i noies d'entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país. A nivell local hi ha 732 joves que són titulars del carnet jove a la Bisbal.
Begur engega la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca amb tastets a la plaça Esteve i Cruanyes.
El cuiner i presentador de televisió Marc Ribas ha estat el convidat d'honor en la inauguració de l'esdeveniment, que també ha comptat amb la presència dels 11 restauradors que enguany prenen part de la campanya fins al pròxim 5 de juny.
Gairebé 600 infants participen en la tercera edició del Pala Robòtica.
Aquest any, el tercer festival de robòtica educativa de Palafrugell, Pala Robòtica, se celebrarà en dos espais diferenciats i de manera simultània a la Bòbila i a la plaça de Can Màrius.
I el passat dijous es va estrenar Naufragis, història submergida, una exposició del Museu Arqueològic de Catalunya que dedica una sala a les Illes Formigues.
Sí, i en ella es mostra una acurada selecció de més de 200 objectes procedents de les excavacions realitzades pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya durant els últims 30 anys, i alguns d'ells mai han estat mostrats al gran públic.
Els Premis Township reconeixen el coneixement de l'anglès entre els joves de Palafrugell.
Aquest passat divendres va tenir lloc el lliurament de la 5a edició dels Premis Tom Sharp, organitzats per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Tom Sharp. Els premis són una eina per reconèixer el coneixement de la llengua anglesa entre els alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat del municipi. Aquest any s'hi van presentar 40 redaccions finalistes.
I comencem la informació esportiva del cap de setmana parlant-vos de tennis, perquè Paula Badosa s'ha acomiadat de l'Open de Madrid amb una clara derrota.
La begurenca va perdre en segona ronda contra la romanesa Simona Halep. Aquesta ràpida eliminació del torneig de Madrid, on defensava la classificació per semifinals de l'any passat, farà que Badosa perdi el número 2 del rànquing en la propera actualització.
I ara parlem d'hoquei patins, perquè el Palafrugell ja coneix el seu rival en el play-out. Serà el Girona que tindrà el factor pista a favor.
Aquest dissabte passat es va disputar l'última jornada de la temporada regular de l'hoquei Lliga, i el corredor Mató Palafrugell, que abans del partit tenia un punt més que el garatge Plana Girona, va perdre a casa contra l'Igualada. Aquesta derrota, combinada amb la victòria del Girona contra l'Alcoi, fa que els gironins sumin dos punts més que els palafrugellencs.
I en futbol, Palamós i Banyoles es reparteixen els punts.
El derbi territorial, que servia per tancar la temporada, es va saldar amb empat a un gol i repartiment de punts per a tots dos conjunts.
I més futbol, el Costa Brava aconsegueix empatar en un ambient hostil.
Doncs sí, el tècnic Òscar Álvarez destacava al final del partit l'esforç dels seus homes davant d'un rival tan necessitat com l'Atlético Sanluqueño, que s'està jugant la permanència a Primera Federació.
Les 8 i 5 minuts, el temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir va començar el mes de maig. Certa dita diu que pel maig cada dia un raig. Serà veritat això?
Doncs si més no aquests primers dies de mes, avui i demà, pot ser que tinguem algunes precipitacions disperses. Tot i que els models de pronòstic estacional indiquen que tindrem un maig més aviat sec i càlid respecte a la normal climàtica. Abans d'anar amb el temps que farà avui, el que sí que ja coneixem és el balanç de la pluja del mes d'abril al Baix Empordà, el qual ens indica que han caigut entre 30 i més de 50 litres per metre quadrat al llarg del darrer mes. Destaquem els 53 litres per metre quadrat de la Bisbal, els 49 de Palafrugell o els gairebé 47 litres de Begur. No és per tirar coets, però són quantitats properes a la mitjana. Per avui, ara sí, cel variable, algunes clarianes transitòries, però en general el dia tindrà força nuvolositat. Fins i tot no es descarta algun petit ruixat, tant al matí com la propera nit. Temperatura entre els 12 graus de mínima i els 20 de màxima. Demà, nova jornada d'inseguretat primaveral, cel variable, estones força ennuvolat, sobretot pel matí, i a mitjà termini el que és clar és una tendència a una temperatura cada cop més elevada.
Gràcies, Albert. En aquests moments, el comentari d'opinió. Avui a les 8 i 6 minuts, el comentari de la sectora Rosa Regas.
La mort dels mitjans de comunicació per aconseguir un atractiu títol de primera pàgina, tracti del que es tracti, o sigui, sigui o no sigui, tantes vegades comprovat, fa que tinguem la impressió que el temps es comporta com vol a salts, demostrant a tot hora que sempre ha tingut un comportament just al seu aire. Potser és per això que encara hi ha tanta gent que no veu la relació entre aquest comportament i el nostre com ciutadans de la Terra, disposats a gastar les seves riqueses fins al seu acabament, mentre ens doni beneficis que fem nostres, i a tractar el temps com si fos una matèria que en les nostres mans també podem convertir en riquesa acumulable al nostre compte a canvi de qualsevol desastre que provoqui. Però avui no volia parlar d'aquest crim que practica el poder a tot arreu sense cura ni atenció de ningú, que ja parla per si mateix encara que es vegi el final que ens espera si continuem així. Jo era més casolana en aquest sentit i volia parlar dels comentaris de la premsa sobre el temps, sigui quin sigui. Si, per exemple, el mes de març, març marçot, mata la vella i a la jove si pot, ens desperta una nit de trons i llamps, l'endemà hi haurà qui expliqui en grans lletres que no havíem vist una tempesta com aquesta des de 1954. O si a l'abril, cada gota en val mil, diluvia, se'ls hi acudirà espantar-nos per la poca pluja que no ha parat tota la setmana passada, que es diria que no ha aconseguit omplir ni un centímetre els pantans que ens han de donar l'aigua des d'aquest estiu fins a les pluges de la tardor, suposant que n'hi hagi, perquè estem vivint una sequera que no coneixíem des de 1938. Sequera de la que fins ara no havíem sentit parlar, almenys no amb la proporció exigida per una situació tan catastròfica. El fet és que al cap d'algunes setmanes torna a ploure, enfura, i les notícies admirables ara no venen, o si venen arriben sense el pes d'aquella última tan alarmant. Jo penso que sempre està bé que ens parlin del temps, espantant-nos una mica o molt, perquè almenys aconseguirem que entre tots estalviem aigua, tenint en compte que el que sí és cert és que comparat amb un passat on en gastàvem molta menys i on potser sí que plovia durant tot el segle, l'aigua ara és escassa i estalviant-la només hi guanyarem. Fins i tot per aprofitar una primavera com aquesta de 2022, que contra totes les previsions de sequera ha sigut una glòria. A lo millor, el que donen les notícies del temps no volen pas endevinar si hi haurà sequera o inundacions, sinó fer-nos adonar que sigui primavera, estiu o hivern, tot és sempre una mica diferent, tant, almenys, com per donar una pàtima de novetat any rere any. I ja que no som al tròpic, on cada hora arriba tot l'any a l'hora, valgui la redundància, gaudim cada dia de les incomparables novetats que ens envia contra tot pronòstic el nostre paisatge, la temperatura que coneixem i les glòries que ens envia dia a dia la nostra natura i el nostre temps.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 10! Aquest cap de setmana tinc lloc al Festival Estrenes de Girona la presentació del nou treball dels Pets. La banda de Constantí va oferir un directe brutal el passat dissabte amb temes com aquest. No t'escolto!
Portes tanta estona explicant-te amb cara de poma que en el teu gintònic ja si en fos els tres glaçons. La cançó que sona és millor que les teves bromes. Crec que quan s'acabi et confessaré del tot que no t'escolto, que tot em sona.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Les 8 i 13 minuts, comencem el repàs informatiu saludant a l'Anna Salvador. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea considera lamentable que l'Estat faci servir fons europeus per enderrocar les instal·lacions de Radio Liberty a Pals. En una carta a la que ha tingut accés la CN, la comissió assenyala que no té competències per aturar l'enderroc, però deixa clar que no els agrada que es tiri a terra el que queda d'aquest equipament històric.
En aquesta carta, la comissió assegura que la demolició dels edificis de Radio Liberty els entristeix i que representa un fet lamentable que s'està produint avui en territori europeu. Per la seva banda, el govern espanyol assenyala que el que es pretén és treure edificacions de les zones costaneres i proposa que el museu es faci en un altre espai. Des de Salvem Platja de Pals assenyalen que la resposta de la Comissió Europea fa evident el poc control que hi ha dels fons que es destinen des de Brussel·les. El president de l'entitat, Pau Bosch, assenyala que es tracta d'un equipament històric que s'ha de rehabilitar i fer-lo servir com a centre d'interpretació de la Guerra Freda.
No s'estarien destinant els fons europeus a la finalitat inicial que per la qual s'hi havien pensat i que qualsevol partida amb la que es dediquin aquests fons europeus no pot anar en contra de les directives ni normatives europees que són de protecció precisament del patrimoni cultural i històric.
I és que l'entitat ecologista carrega contra el govern espanyol a qui acusa de deixadesa en relació a Radio Liberty, després de més d'un quart de segle que deixés de funcionar.
Qual hi ha hagut un expoli i un mal ús de tant dels equipaments culturals històrics que hi ha dintre Radio Liberty com de les zones que haurien d'estar lliures de trepig.
De fet, un dels principals problemes que denuncia Salvem Platja de Pals són els continus actes vandàlics que han malmès les instal·lacions que encara queden. Bosch assegura que s'hi fan fogueres i s'hi troben deixalles constantment. A més, l'entitat assenyala que grups nombrosos de persones han fet servir les instal·lacions de Radio Liberty per trobar-se durant el confinament.
Però les entitats ecologistes no estan soles en aquest intent per salvar doncs, aquesta demolició, no?
Bosch celebra que l'Ajuntament vagi de la mà amb ells i demana que es lluiti fins al final. Bosch adverteix que amb Radio Liberty pot passar el mateix que amb el Club Mediterraner del Cap de Creus, on encara es pot trobar runa escampada.
Per això, des de Salvem Platja de Pals veuen la reconversió en un museu i un centre d'interpretació com l'opció més lògica. Per la seva banda, la subdelegació del govern espanyol a Girona assenyala que la prioritat és treure edificacions a les zones costaneres i, en cap cas, renega de fer un museu o un centre d'interpretació. En aquest sentit, fonts consultades per la CN aposten per fer-ho en una altra zona i que sigui econòmicament viable. A més, des de la subdelegació adverteixen que rehabilitar l'espai pot comportar que altres empreses proposin edificar-hi.
I des de Salvem Platja de Pals tenen clar quin hauria de ser aquest model a seguir, no?
Seria un model com el dels Aiguamolls de l'Empordà, on es va rehabilitar tant l'espai natural com les instal·lacions existents i que actualment són un complement al parc. En aquest sentit, Bosch diu que aquesta seria l'opció més sostenible i recorda que els Aiguamolls de l'Empordà s'han convertit en un referent que rep centenars de visitants. A més, el portaveu de l'entitat ecologista considera que tirar a terra els edificis de Radio Liberty atempta contra la llei de la memòria històrica i també va en contra de directives d'institucions com la UNESCO. Bosch recorda que aquestes directives obliguen a fer compatible la conservació dels espais naturals amb els jaciments arqueològics en relació a la vila marinera que hi va haver entre els segles XIII i XVIII a l'espai on hi ha ara els edificis.
Un quart i dos minuts de nou.
Supermatí a Ràdio Capital.
Lorena Lupo, bon dia.
Bon dia.
La Lorena ens avança una notícia que fa pocs dies hem conegut gràcies a Ràdio Palamós.
El passat divendres 29 d'abril, l'accés a l'espai d'interès natural Castell Cap Roig va tancar de forma permanent fins que s'acabi l'estiu. El tram del litoral de Palamós que formen Salguer i la Pineda d'en Gori quedarà tancat tots els caps de setmana de maig, però no serà permanent fins l'1 de juny. Es tracta de protegir la seguretat de les persones i la d'aquests espais naturals en una època de l'any en què la freqüentació humana va a l'alça i en paral·lel també ho fa el risc d'incendi forestal.
Lorena, com serà aquesta restricció? Afectarà només els vehicles o també els vianants?
Aquesta restricció afecta el pas de tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o que no tinguin alguna propietat dins dels espais protegits. Pel que fa al camí de Cala Estreta, aquesta mesura implica tots els accessos a l'espai d'interès natural Castell Cap Roig i es fa en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, que també tenen terme municipal dins d'aquest àmbit.
I les altres zones?
Doncs la prohibició s'estén també a l'accés de Salguer i la Pineda d'en Gori. Per als propietaris de les barraques de Salguer o bé residents en aquest àmbit litoral del municipi, l'Ajuntament de Palamós autoritzarà l'accés al carrer urbanitzat només a un únic vehicle per propietari. Aquests vehicles hauran d'estacionar en el mateix carrer i només podran entrar a la Pineda d'en Gori per fer càrrega o descàrrega.
I què passarà amb els turistes o la gent que no tingui propietats?
Doncs l'alternativa per a les persones que arriben en cotxe a Castell és utilitzar l'aparcament que hi ha en aquest sector. S'anirà ampliant de manera modular. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, ha declarat a Ràdio Palamós que fins a la tardor tindrem disponible aquest aparcament que s'anirà obrint per franges i que en pic arribi la festa major, l'aparcament estarà disponible al 100%.
I aquesta mesura de tancament és nova o ja fa anys que s'aplica?
El tancament de l'espai d'interès natural Castell Cap Roig ja fa uns 20 anys que s'aplica. Al principi es feia només a finals de juny, coincidint amb l'entrada de l'estiu, però amb el pas del temps s'han anat avançant en el calendari, ja que el risc del foc al bosc ja no s'inscriu només en els mesos de calor.
Gràcies, Lorena. Saludem ara la Paula Brines.
Hola, bon dia.
Bon dia, Paula. Precisament d'una altra Paula parlem, la Paula Sánchez, que està la guanyadora del festival Palafrugell Canta, celebrat durant aquest cap de setmana a Palafrugell, durant el Flors i Violes.
Durant el cap de setmana, Ràdio Capital ha seguit en directe el concurs de Palafrugell Canta. La guanyadora d'aquesta segona edició ha estat la Paula Sánchez. Aquest era el segon any consecutiu que participava en el concurs i ja l'any passat va quedar en segona posició. L'artista s'endú un premi dotat amb l'enregistrament d'un EP a l'estudi de gravació de Palamós, Japan Records, i amb la incorporació al cartell oficial de l'any que ve al festival Flors i Violes. Des de Ràdio Capital vam fer una entrevista a Paula Sánchez després de l'actuació i ens va explicar que té moltes cançons originals que li agradaria veure en un àlbum. I ara això serà possible.
Doncs aquesta entrevista l'escoltareu després de la part informativa del Supermatí amb un recull que ha fet en Miquel 40 del més destacat d'aquesta edició del Palafrugell Canta. Pobles amb Encant, una jornada sobre turisme regeneratiu i intel·ligència turística aplicada a la governança, Paula.
Els Pobles amb Encant són una marca creada per l'Agència Catalana de Turisme, formada actualment per 14 municipis. Àrties, Beget, Calella Palafrugell, Castà de Nuc, Montclar, Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana i Taüll. A la trobada d'ahir van assistir més de 70 persones, entre alcaldes, tècnics d'ens públics, personal d'oficis de turisme i professionals d'empreses relacionades amb el sector turístic, interessades i vinculades a destinacions d'aquestes característiques. PALS aposta per definir uns models de governança intel·ligent i sostenible en la gestió turística d'aquests pobles. És determinant apostar per la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat en la planificació i gestió d'aquestes destinacions. Pobles amb Encants va ser creada ara fa 4 anys i és una de les marques de l'Agència Catalana de Turisme que integra pobles amb menys de 2.500 habitants amb una conjunció d'aspectes i elements arquitectònics, urbanístics, patrimonials, ambientals i turístics que contribueixen a una bellesa especial.
Supermatí.
8 i 21 minuts. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Nexes és el viver d'empreses amb més activitat de la província de Girona. I és que l'augment de l'activitat empresarial durant els últims anys al Baix Empordà ha fet que Nexes creixi. Per entendre una mica més el seu funcionament i els seus plans de futur, ens va visitar el supermatí el director de Nexes, amb Quim Godayol.
Aquest viver d'empreses i coworking de Forallac proporciona diversos espais als empresaris de la zona perquè puguin instal·lar allà la seva empresa. Disposen de despatxos, naus o espais de coworking. A més, també proporcionen un servei d'assessorament a tots els emprenedors que es beneficien del servei d'annexes. D'aquests espais, n'hi ha alguns que tenen més demanda que d'altres.
I després també tenim altres coses, perquè és clar, el que ens passava, i ens ha passat això ja, és que moltes empreses marxen d'annexes perquè es fan grans i perquè necessiten un espai més gran, no? Però aquesta gent no volien despendre's d'annexes perquè ja sent annexes com a propi, no? I tenim un servei que en diguem Connexes, que estàs annexes però virtualment, no?
Clar.
I pots gaudir d'una sèrie de serveis com les formacions gratuïtes, utilitzar les sales de reunions, etc.
Actualment per Nexes ja hi han passat unes 200 empreses de sectors com l'alimentari, el de disseny, el fotogràfic, entre molts d'altres.
I com va afectar la pandèmia a Nexes?
Evidentment, tal com explica en Quim, la pandèmia els va afectar a l'hora de gestionar Nexes. Tot i això, no van tancar mai totalment les seves instal·lacions. I una de les iniciatives que van dur a terme és que durant 2 mesos les empreses no van pagar la quota per treballar a Nexes, una ajuda per les empreses.
Per tant, sí, van ser mesos complicats, van ser mesos que també jo dic que sempre que, a part de donar assessorament, tècnic i així, s'ha de donar molt de apoyo moral, no? de donar ànims, perquè psicològicament aquesta pandèmia també ha fet molt de mal a les persones, com tots, no? Però també a les empreses, no? I per tant havies de donar molt d'apoyo i d'ànims, no? En aquest sentit, per tirar endavant.
El bon funcionament d'aquestes instal·lacions ha fet plantejar a Quim Godayol ampliar el nombre de naus pel seu alt nivell de demanda i la possibilitat d'acollir noves empreses del sector agroalimentari. A més, també els interessa en un futur millorar l'espai de coworking. Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la web de Ràdio Capital.
Doncs seguim al supermatí. Saluden ara en Sergi Villena.
Bon dia, Marc.
Bon dia. Sergi, de seguida ens portarà també d'aquí una estona a l'actualitat esportiva, però abans ens ha de comentar una notícia que passa a la Bisbal, i és que la Bisbal ha presentat un carnet jove per fomentar el comerç local. El carnet jove ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional, dels quals se'n poden beneficiar uns 530.000 nois i noies entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país. A nivell local hi ha 732 joves que són titulars del carnet jove a la Bisbal, on hi ara hi ha 9 avantatges. Quins són?
L'objectiu del carnet jove d'àmbit local és oferir una bona diversitat d'avantatges de qualitat i proximitat per al jovent de la Bisbal i potenciar-ne l'ús en el seu dia a dia. Sobretot, es pretén que el jovent pugui utilitzar el carnet en comerços i establiments locals i d'aquesta manera estrenya més el seu arrelament i identitat amb el municipi i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat. Es pretén que a l'octubre, quan es començarà a expedir el nou carnet local que inclourà el logotip de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, millori l'oferta actual d'avantatges fruit d'aquesta campanya de captació. Aquests nous avantatges s'afegiran a l'oferta actual del carnet jove a la ciutat, repartida entre els àmbits de cultura, salut, formació, esports i altres. D'aquesta oferta se'n poden beneficiar els 732 titulars, un 56% noies i un 44% nois, que el carnet jove té avui a la Bisbal d'Empordà. L'objectiu, tal com va explicar la directora general de l'Agència Catalana de la Joventut, Núria Ramon, és que el nou carnet jove de la Bisbal connecti el carnet jove, que ja és molt popular entre la joventut catalana, amb el món local i especialment amb el comerç i serveis de proximitat. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, també va destacar que és un projecte important que està en línia amb les polítiques innovadores sobre joventut al municipi. A l'article al nostre web hi trobareu tota la informació sobre com donar-se'n d'alta.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Seguim! Ara saludant a l'Àlex Cordón.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. La nova campanya gastronòmica del Peix de Roca a Begur ja és una realitat. Aquest dissabte 30 d'abril, l'Ajuntament va donar el tret de sortida oficial a la convocatòria d'aquest 2022, d'aquest icònic esdeveniment que enguany compleix la seva 23a edició amb propostes tradicionals i innovadores al voltant del Peix de Roca, Àlex.
La plaça Esteve i Cruanyes va ser l'espai escollit, un cop més, per acollir l'acte inaugural de la campanya, que ha congregat un nombre destacat de veïns i veïnes i visitants que no s'han volgut perdre l'arrencada de l'esdeveniment i han volgut gaudir de primera mà de la cita. Acompanyant-los a tots ells i elles hi havia l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, i el regidor de Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat. I és que enguany, la inauguració d'aquest esdeveniment ha recuperat la seva essència i ha pogut oferir, després de la pandèmia, un dels seus grans atractius i reclams, els tastets de peix de roca a càrrec dels restaurants participants. Uns tastets en petit format de les noves propostes culinàries de la campanya que han estat acompanyats d'una copa de cava i vi peralada. I tot plegat amb la presència més que destacada del famós cuiner i presentador de televisió, Marc Ribas, que ha estat l'encarregat de presentar un acte que també ha estat amenitzat musicalment per Marina Villegas i Gerard. Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica, agraeix a tots els bars i restaurants participants la seva implicació i destaca que estem molt il·lusionats amb la campanya d'enguany i, a més, que comencem a recuperar la normalitat i a Begur tenim moltes ganes de seguir explicant i donant a conèixer arreu els atractius naturals, gastronòmics i patrimonials tan espectaculars que tenim a casa nostra. Maite Selva, l'alcaldessa, fa una crida a la participació i explica que amb la campanya gastronòmica del Peix de Roca donem el tret de sortida uns mesos de primavera i estiu apassionants, plens de cultura i activitats i turisme de màxima qualitat a casa nostra. Begur torna a bategar amb força i estic convençuda que tothom qui ens visiti gaudirà d'una experiència inoblidable. I tot gràcies novament al teixit associatiu i productiu tan implicat i tan talentós que tenim aquí a Begur, i a qui cal seguir agraint, com sempre, la seva tasca ingent i de primer nivell.
Molt bé, Àlex, explica'ns quins restaurants participaran en aquesta campanya.
La campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur, que s'allargarà fins al 5 de juny, compta amb la participació d'un total d'11 restaurants que durant un mes ofereixen als comensals diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. Els preus dels menús oscil·len entre els 40 i els 83 euros i els restaurants que hi formen part són el Capsassal, Carbó, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena, Parador d'Aigua Blava, Hotel Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Taverna Som Moles i Toca el Mar.
A més, també compten amb el suport dels bars del municipi, no?
Doncs una de les grans novetats d'aquesta edició és la col·laboració de diferents bars del municipi que elaboraran una tapa del peix de roca durant el transcurs de la campanya gastronòmica. Els establiments participants són el Bar de Plaça, que farà mandonguilles de peix de roca i gamba amb pèsols, Cal Bandarra, amb croquetes de garoina i peix de roca, Can Climent Platillos, amb peix de roca amb calçots amb romesco coreà i mojo de coriandre,
boníssim.
La Motxa, amb cruixents de morena, i el Sabarra, que farà bomba de pop.
Mare meva, això que és aquesta hora, primera hora del matí, que no... Bueno, en fi, m'està entrant una gana. Per últim, la campanya comptarà amb altres activitats fora de l'àmbit culinari, no?
A més dels menús, hi haurà diferents propostes obertes a tota la població. En primer lloc, el diumenge 8 de maig, d'11 a 1 del migdia, la Plata de Sarriera acollirà de la mà de l'esplai autèntic de Begur el taller infantil Pintem Pedres del Peix de Roca. El diumenge 15 de maig es farà a la plaça de l'Església, d'11 a 12 i de 12 a 1, el taller familiar Galetes de Peix de Roca, amb veí de Ferrers. Les places són limitades i cal inscriure's prèviament a turisme@begur.cat.
Els dies 13, 14 i 15 de maig hi haurà un cap de setmana de cinema amb la projecció d'una pel·lícula de temàtica relacionada amb la campanya gastronòmica del Peix de Roca. Les projeccions es faran al Cinema Casino de Begur. D'altra banda, el diumenge 22 de maig es podrà gaudir d'una altra de les grans novetats d'enguany, la primera edició de la Caminada del Peix de Roca de Begur a càrrec del Club Excursionista Els Perduts de Begur. L'activitat és gratuïta i la sortida es farà a les 8 del matí des de la plaça de la Vila. Finalment, del 27 al 29 de maig serà el torn per a la 8a edició del Begur en Flor, impulsat per la CIT. Durant aquell cap de setmana, el poble estarà guarnit amb exposicions florals a places, carrers i a racons del municipi, tallers per a totes les edats, música en directe, concursos o activitats infantils, entre d'altres.
Gràcies, Àlex.
Supermatí.
Més notícies? Parell de minuts, gairebé passen de 8:45 del matí. Anem ara cap a Palafrugell perquè gairebé 600 infants participen en la tercera edició del Palarobòtica. Aquest any, el tercer Festival de Robòtica Educativa de Palafrugell, el Palarobòtica, se celebrarà en dos diferents espais diferenciats de manera simultània, la Bòbila i la plaça de Can Màrio. Maria?
Enguany, prop de 600 alumnes de P5, primer i quart de primària i de diferents cursos de secundària de tots els centres educatius de la vila participen en la jornada. Palafrugell va ser el primer municipi del Baix Empordà en organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques. Els objectius de la jornada són acostar la ciència i la tecnologia i la cultura als infants, fomentar la relació entre els alumnes de totes les escoles i mostrar a la població el treball a les aules. Durant el matí s'han portat a terme diferents activitats segons les edats de l'alumnat participant. Els nens i nenes de P5 o de primer de primària han pogut participar en el Bee Festival, on han desenvolupat diferents activitats de programació d'un robot per tal de fer un circuit concret en un laberint, crear paraules o pintar, i també han participat en diferents tallers de ciència. Per la seva part, els de quart de primària han assistit a l'Steam Project, on a través de la robòtica han portat a terme totes les fases d'un projecte per construir un vehicle d'emergències que donés resposta a un repte concret. Paral·lelament, els nois i noies d'educació secundària de tots els centres educatius de la vila han pogut mostrar els diferents projectes de robòtica que han estat treballant als centres. Al finalitzar aquesta mostra, els alumnes d'ESO han participat en un concurs de sumo i de cotxets i en una competició de robots aquàtics a la piscina que s'ha instal·lat a la plaça de Can Màrio. Tots els vehicles participants han estat creats pels alumnes.
Gràcies, Maria.
Supermatí a Ràdio Capital.
Més coses! Les Illes Formigues són una de les zones protagonistes de l'exposició Naufragis, història submergida del Museu d'Arqueologia de Catalunya. L'exposició convida a la descoberta de l'arqueologia subaquàtica a Catalunya i també a la resta del món.
Un dels principals objectius que persegueix el Museu d'Arqueologia de Catalunya és ampliar el coneixement públic sobre l'arqueologia subaquàtica i retre així un homenatge als homes i dones que l'han impulsat i l'impulsen tant a Catalunya com arreu del món. És per això que s'ha estrenat aquesta mostra, que ofereix una panoràmica de les actuacions del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya al llarg dels seus 30 anys d'existència. En ella es presenten més de 200 objectes, alguns d'ells inèdits, que mostren la riquesa i diversitat del patrimoni arqueològic subaquàtic català. L'exposició es divideix en quatre grans àmbits: exploradors del mar, de vaixells i mariners, excavant sota l'aigua i un patrimoni per protegir. La Costa Brava i el Baix Empordà en són alguns dels protagonistes. De vaixells i mariners, per exemple, compta amb la restitució d'una àncora romana amb peces originals procedents de les Illes Medes. D'altra banda, si visiteu l'àmbit excavant sota l'aigua, hi trobareu una exposició amb escenografies de materials representatius de les Illes Medes, acompanyades de recursos multimèdia de gran format que reconstrueixen la història dels naufragis. En aquesta sala s'hi poden conèixer les tècniques i els mètodes de treball dels professionals de l'arqueologia subaquàtica. L'exposició va ser inaugurada el passat 28 d'abril i serà visitable fins l'estiu del 2023.
Gràcies, Oriol! Els Premis Tom Sharp premien el coneixement de l'anglès entre els joves de Palafrugell. Roger Rams.
Aquest passat divendres va tenir lloc el lliurament de la 5a edició dels Premis Tom Sharp organitzats per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Tom Sharp. Els premis són una eina per reconèixer el coneixement de la llengua anglesa entre els alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat del municipi. Aquest any s'hi presentaven 40 redaccions finalistes. L'objectiu d'aquest concurs és crear i difondre un interès viu per la literatura anglesa entre les generacions més joves. joves. A banda de l'idioma en què han d'estar escrites, l'únic requisit d'aquestes redaccions és que comptin amb un to humorístic i sarcàstic tan representatiu de la literatura de Tom Sharp. Aquesta edició ha participat l'Institut Baix Empordà, l'Institut Frederic Martí Carreras, l'Escola Sant Jordi i el Centre Prats de Carrera. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, Mònica Alcalà, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Montserrat Verdaguer, la presidenta de la Fundació Tom Sharp, i Núria Aupí, cap de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, han estat les encarregades de lliurar els reconeixements als guanyadors en un acte al Teatre Municipal de Palafrugell.
Gràcies, Roger.
Supermatí a Ràdio Capital.
8 i 36 minuts, toca repassar com cada dilluns l'actualitat esportiva del cap de setmana i comencem parlant de tennis perquè Paula Badosa s'acomiada de l'Open de Madrid amb una clara derrota. La bagurenca va perdre en segona ronda contra la romanesa Simona Halep. En fi, aquesta ràpida eliminació del torneig de Madrid, on defensava la classificació per semifinals de l'any passat, farà que Badosa perdi el número 2 del rànquing en la propera actualització. Sergi.
L'enorme partit de Halep va contrastar amb un gris nivell de joc de Badosa, que només va resistir fins als primers compassos del primer set. La romanesa, ex-número 1 del món i que ha passat per moments de gran dificultat durant la seva carrera, es va desfer aquest dissabte de la bagurenca en dos sets i mostrant una gran superioritat. Els seus problemes físics, que fins i tot van fer que la de Bagú hagués de ser atesa per una fisioterapeuta, i la poca confiança en els seus cops, també van contribuir a un resultat final clar i contundent de 6-3 i 6-1. Roma i Roland Garros seran les properes cites del circuit Guita i la baixempordanesa ha de recuperar bones sensacions per afrontar-les amb garanties.
Molt bé, doncs anem a comentar altres notícies. Parlem d'hoquei patins perquè el Palafrugell ja coneix el seu rival en el play-off. Serà el Girona que tindrà el factor pista a favor. Aquest dissabte passat es va disputar l'última jornada de la temporada regular de l'Hockey Lliga i el corredor Mató Palafrugell, que abans del partit d'ahir tenia un punt més que el Gratxa Plana Girona, va perdre a casa contra l'Igualada. Aquesta derrota, combinada amb la victòria del Girona contra l'Alcoi, fa que els gironins sumin dos punts més que els palafrugellencs.
Sí, i aquest fet depara una eliminatòria entre tots dos equips amb el factor pista a favor del Girona. Per tant, hi haurà un Girona-Palafrugell que jugarà el millor de 3 partits i que definirà quin és el tercer equip que baixa després d'Alcobendas i Manlleu. El primer duel serà el proper 14 de maig, la mateixa data en què es disputaran els primers partits del play-off pel títol de campió. Si es compleix la lògica i cada un d'ells guanya el partit que jugui com a local, el Garatge Plana Girona sap que jugaria un eventual desempat contra el Palafrugell al pavelló municipal de la capital gironina.
I en futbol, Palamós i Vivanyoles es reparteixen els punts. El derbi territorial, que servia per tancar la temporada, es va saldar amb un empat a un gol i repartiment de punts per tots dos conjunts, no, Sergi?
Els locals es van posar per davant a la primera part amb un gol de Mercader als 32 minuts. Però només dos minuts més tard, Sala de penal empataria per als banyolins. Amb aquest resultat, el Palamós acaba en 8a posició de Primera Catalana amb 35 punts. Com a nota destacada, l'actual màxim responsable del club palamosí, Pachi Otamendi, va aprofitar el partit per comunicar oficialment que deixa el càrrec. En l'article al nostre web hi podeu consultar les seves declaracions d'agraïment.
I més futbol, el Costa Brava aconsegueix empatar en un ambient hostil. El tècnic Òscar Álvarez destacava al final del partit l'esforç dels seus homes davant d'un rival tan necessitat com l'Atlético Sanluqueño, que s'està jugant la permanència a Primera Federació.
L'Atlético Sanluqueño tenia marcat aquest partit en vermell per la necessitat de punts que té, i el Costa Brava semblava un rival propici donat que ja ha perdut la categoria. Però ja de bon principi es va veure un conjunt gironí molt ben plantat i amb ganes de complicar el partit als locals. A la primera part, intercanvi de cops entre els dos equips, però sense moure el marcador. I a la represa, tot i que els andalusos van començar amb més domini, als 56 minuts, l'estadi del Palmar es quedaria glaçat amb el gol dels blau i vermells que establia el 0-1. El Sanluqueño va saber reaccionar ràpid i al minut 60 va obtenir la igualada. Tot i l'empenta que els donava aquest gol, van ser incapaços de tornar a batre la porteria d'un Costa Brava molt concentrat. l'empat no entrava en els plans dels de Sanlúcar de Barrameda, que de tres possibles punts només en sumen un i hauran de suar de valent en els propers partits per aconseguir la permanència.
Doncs gràcies, Sergi. Fins aquí el repàs informatiu d'avui.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Avui no tenim veus de l'Empordà, però sí que tenim un especial del Palafrugell Canta. Ja sabeu que aquest passat dissabte vam fer una transmissió especial aquí a Ràdio Capital tot el dia vivint com s'estava seguint aquesta jornada del Palafrugell Canta, i a continuació us oferirem un resum dels millors moments d'aquell programa que vam fer amb entrevistes als participants. Recordeu que la Paula Sánchez ha estat la guanyadora d'aquest any.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Què, Marina, com estàs veient això?
Doncs amb força ambient, la gent ballant, cantant, i no para de venir gent per la porta principal, per la porta de darrere, llavors un concert amb normalitat.
Molt bé, i toquen animat, vull dir que el jurat, què, com ho està veient? Els veus, els dos per aquí prop?
Sí, doncs el jurat volta entre el públic, tenim una part que està assentat, l'altra que està apuntant coses, llavors la cosa estarà segurament molt empatada amb els altres concursants que encara no hem vist, però que segur que ho faran també molt bé.
La cançó que farem ara és una cançó nostra, es diu La Gran Ciutat, que l'hem fet poquet en directe i esperem que us agradi.
Doncs va, clar que sí. Palafrugell Canta en directe a Ràdio Capital.
Les coses bonites les guardo per mi, perquè sé que amb tu no les puc compartir, i que escriure per mi és el que em fa ser feliç. Intento trobar-me als racons del meu llit, busco un enigma per descobrir i em pregunto com he arribat aquí. El temps em passa volant, no tinc ningú al meu costat, busco enmig de la ciutat. Crec que m'he perdonat amb tot el temps que hi he pensat, ja sé que podia haver baixat, però no podrem escapar del més enllà. I espero un missatge que mai arriba, el temps em va en contra i m'obre la ferida, la vida tranquil·la se'm torna podrida. Espero que almenys ho siguis de mentida, i que és de veritat tot el que jo et diria, que començo a entendre tot el que volies. No trobo respostes a cap dels enganys, i penso que mai no estaré preparat. Segueix la partida o torna a començar. He vist a les preses plorar pels lleons, i crec que cap d'elles tenia raó, i que res és possible en aquest petit món. El temps em passa volant, no tinc ningú al meu costat, i et busco al mig de la gran ciutat. Crec que m'he perdonat amb tot el temps que hi he pensat, ja sé que podia haver passat, però no podrem escapar del més enllà. I espero un missatge que mai arriba, el temps em encontra i m'obre la ferida, la vida tranquil·la se'm torna podrida. Espero que el vent no siguis de mentida, i que és de veritat tot el que jo et diria, que començo a entendre tot el que volies. Que em tremolen els peus i sento la teva veu, sento el fred a les mans, veig els arbres volant i em congela la neu. Que em tremolen els peus i sento la teva veu, sento el fred a les mans, veig els arbres volant i em congela la neu. Les coses boniques les guardo per mi, perquè sé que amb tu no les puc compartir.
Doncs mira, tinc aquí el grup del Boita davant meu, assentats, acalorats, i disposats a fer una entrevista per Ràdio Capital.
Doncs va, quan vulguis. Aquí t'estem escoltant.
Doncs molt bé, doncs estem amb el grup del Boita, que acaben d'actuar, 7 nois i noies del Baix Empordà, que ara ens explicaran una mica aquesta experiència, ens explicaran com passen de Why Not a Void i bueno, els seus projectes de futur. Hola, nois.
Hola, bones.
Bon dia. A veure, la primera pregunta de totes. Quines sensacions hi han hagut?
Ostres, doncs, bueno, durant el concert jo crec que tots l'hem disfrutat moltíssim, tot i que hi ha hagut alguns problemes tècnics que són normals a qualsevol concert, però molt bones, la veritat. Ens hem passat molt bé.
Això és el que compta. I amb l'any passat, alguna diferència heu notat en el públic, en les mesures?
Sí, a veure, clar, ara podem veure que el Covid ja està molt més avall, llavors el públic estava dret, molt més a prop, se sent més l'escalfor de la gent d'aquesta manera.
I això es nota, no? Acompanya.
Ens sentim més acompanyats, com veus que la interacció amb el públic funciona, doncs també ens anima a nosaltres a estar més a l'escenari. Més.
I expliqueu-nos, noi, com passeu de dir-vos why not a void? En quin moment?
Això ens remuntem a fa mig any, quasi, que bueno, el nom de why not ens, bueno, ens acabava de fer el pes i pues, vam dir que vam proposar canviar el nom i vam estar durant, què van ser, 5 mesos, 4 mesos buscant noms fins que vam dir, bueno, a veure, mirem les propostes que tenim i vam fer votacions i va quedar void al final.
I va quedar void. I hem pogut escoltar 3 o 4 cançons pròpies. Com és el procés d'escriure una cançó? Quan ho feu? Perquè, clar, tots sou estudiants, tots teniu altres activitats, llavors com passa això?
Doncs hem tocat 4 cançons pròpies, Perdent el Nord, Lejos de ti, 90 dies i La gran ciutat, i majoritàriament les escric jo, i quan tinc un moment o quan em ve l'inspiració, doncs m'hi poso i surt.
Pel teu Instagram, bueno, per l'Instagram de Void, t'hem vist que ho fas quan estàs a classe. Què? Què diuen això? Què és això de portar vida escolar, vida musical?
Home, és que... això ve de que les dues primeres cançons que vam tenir les vam escriure pel concurs de l'any passat i llavors coincidia que teníem molt poc temps i aprofitava les hores de classe que tenia lliures o, bueno, no lliures, però aprofitava les hores de classe per escriure, sí.
Molt bé, i ara expliqueu-me quins projectes de futur teniu, què teniu pensat, concerts...
Bueno, ara tocarem aquest estiu ja per les barraques d'aquí Palafrugell i també per les de Mont-ras, i ara estem treballant en un directe que, bueno, per la meva opinió és bastant potent, per ja deixar-nos-ho tot a barraques, i com a projectes ja més a la llarga, ens agradaria molt gravar alguna cosa per ja començar a sonar a Spotify i a les altres plataformes.
I per què Void hauria de guanyar aquesta segona edició del Palafrugell Canta?
Jo crec que l'any passat ens hi vam deixar la pell, però no va poder ser, i aquest any ho tornem a intentar amb més força que mai. Jo crec que tenim un directe molt millorat i que, bueno, esperem que els hagi agradat.
Clar que sí. Clar, hi ha hagut una evolució, no? Ha passat un any per tothom. I com ha sigut aquesta evolució? En què heu treballat? Com us podeu veure? Com és aquesta conciliació de vida? Estudis, música, formar una banda...
Bueno, ha canviat més que res també la manera que teníem de treballar. Vam començar a organitzar-nos millor, a organitzar-nos bé per economitzar el poc temps que tenim per assajar i poder tenir un millor resultat en poc temps. I treballar cada setmana.
I alguna cançó que estigueu treballant, nova?
Sí, bueno, de fet tenim algunes propostes, o sigui, algunes composicions obertes, però no, que anem treballant a poc a poc i dia a dia, i quan surt la inspiració, quan tenim un moment, que les anem treballant i anem fent. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, grup de Void, moltíssima sort. I Martí, ja ho veiem, molta sort.
Doncs seguim en directe a Ràdio Capital, estem transmetent el Palafrugell Canta. Fa re hem sentit els CB Dreams, que ja els tenim aquí en directe.
Amb nosaltres.
Amb nosaltres, està la Marina amb ells. Endavant, Marina.
Sí, sí. Doncs bé, estic aquí amb els 5 membres, 4 membres del CB Dreams, que ara parlarem amb ells, ens explicaran una mica la seva trajectòria, com és que s'han presentat en aquesta segona edició del Palafrugell Canta, les seves expectatives de futur i, en definitiva, una mica qui són. Hola, nois.
Bones, com estem?
Bé, la primera pregunta per vosaltres. D'on ve el nom i quan es forma tot això?
Todo esto se forma en el 2019, yo solo, con un familiar mío que también cantaba flamenco y en teoría iba a ser un grupo de flamenco, pero él se aparta bastante y el origen del grupo es Costa Brava Dreams, o sea, los sueños de la Costa Brava, y es expresar todas las emociones que hay en la Costa Brava. Bueno, malo, porque hay tanto fiestas, desamores, hay problemas, hay la clase alta, hay clase baja, y queremos expresar todo lo que hay aquí, que no solo es fiesta y buenas vibras, sino que también hay desamores, hay malos ratos, y hay gente pobre y hay gente rica aquí.
¿Y cómo aconsegueixes reunir tot aquest grup?
Pues yo empecé a cantar, a escribir con 12 años o así, a cantar con 19, y fue el boom, que todo el mundo cantaba, todo el mundo hacía música, y claro, yo estaba solo en un grupo que yo había formado y tenía la necesidad de juntar gente. y qué mejor gente que la propia gente de tu pueblo y gente que ves que se lo está tomando en serio. En ese, para el tiempo que yo abrí el grupo, Dana ya había sacado su primera canción, Nico estaba en proceso de sacar su primera canción y yo ya la había escuchado, y a Abel lo había escuchado rapear y cantar, y la verdad que no podía estar más contento, y comencé a reunir gente. Y al final pues hemos acabado siendo Dana, Nico, Label, Beler, que es el último fichaje del grupo que hoy ha faltado, y Juanlu, que es un chico de Ibiza que vive en Girona y también es como el papi del grupo porque es el más mayor, el más veterano y el que nos guía un poco a todos.
Molt bé, i com ha estat aquesta? És la primera actuació o ja n'havíeu fet d'altres?
N'havíem fet un parell, però bueno, jo crec que tots estem d'acord que aquesta és la més, podem dir, professional a nivell de so, a nivell d'organització i tot. I bueno, estem molt contents perquè que es facin aquest tipus de coses al nostre poble, a casa, al final és, bueno, ens agrada molt i ens fa molta il·lusió poder actuar aquí.
Com està sigui la rebuda per la vostra gent, per les xarxes socials?
Bueno, la veritat que per xarxes socials tenim bastant de suport. Però bueno, també ens agradaria també que vinguessin a les coses que fem presencialment, o sigui, concerts com qualsevol cosa. Ja sabem que és una mica més difícil per horaris i tal, però nosaltres ara mateix necessitem d'aquest suport, perquè els nostres amics ens diuen que ens volen veure a dalt. Per tant, si ens volen veure a dalt, doncs ens tindrien que ajudar també en aquests. Que no dic que no ho facin, però jo demano ajuda.
I on soleu actuar? On us podem veure?
Ara mateix no tenim cap, no? No, no tenim cap, de moment. Tenim que buscar més la vida nosaltres perquè som més d'així, de fer... Ens portem aquí i ja està, sí, espontani. No fem... Nosaltres quan gravem una cançó és quan estic jo amb ell, per exemple, amb Nico, i agafem una habitació i gravem allà una base i ja està.
Clar, perquè teniu altres vides, teniu altres activitats, suposo. Com feu això de conciliar la vida aquesta professional, musical, amb la vida pues, o estudiantil o laboral? Com ho feu?
És més espontani. Per exemple, vivíem a Girona perquè estudiàvem a Girona i agafàvem l'estudi i posàvem una base i estàvem 4 hores gravant, per exemple. Ells, no sé, ells són més independents.
Jo ho he de compaginar amb estudiar i treballar. És una mica més difícil, però com treballo per mi, soc autònom, doncs pues, és més fàcil, per dir d'una manera, que si no tingués un horari. El que passa que a l'estiu sí que fem temporada d'estiu de cambrers i ja és molt difícil fer música. Per això hem de reunir a l'hivern tot el que puguem per poder treure música a l'estiu. Si no...
I clar, la majoria de les cançons que hem sentit eren vostres, vull dir, no eren versionades, no... Com està això? Quant de temps es pot portar a fer una cançó?
Depèn. Per exemple, hi ha una cançó que a nivell de producció i tot ha tardat quasi un any llarg per coses de la vida, perquè al final bueno, te bloqueges o poden passar moltes coses. I potser una altra cançó en una nit te l'has fet, te l'has gravat. És molt diferent, molt relatiu. Depèn al final del moment en el que et sentis, de l'emoció que sentis. De vegades, per exemple, no, jo, per exemple, no tinc capacitat ni per escriure perquè realment a nivell de sentiment no estic bé o a nivell mental no em trobo bé. I això, però me puc despertar el dia següent, aixecar-me al matí i escoltar així un trosset d'algo i ja començar a maquinar el cervell i és molt espontani, la veritat.
Clar, us distribuïu les tasques, un composa, l'altre...
En principi tots escrivim les nostres cançons i les interpretem nosaltres. També perquè venim del món del rap i en aquell món està mal vist que cantis una lletra d'una altra persona i ara tenim la ment més oberta i ho podríem fer, però com que venim d'allà, doncs és el que ens surt de primeres i és el que millor ens en va.
Ah, parlaves de rap. La meva pregunta era com us definiríeu, quin estil toca CB Dreams? No, hem vist un estil definit, però també hem vist una mica de tot. L'última, per exemple, de les últimes, diferent a les altres.
Perquè nosaltres vam arribar al punt que dèiem o sortim d'allà o ens quedem bloquejats allà. Vam decidir pues, provar flamenco, per exemple, que hem cantat jo, el trap, tot, ell també, Tristote... Fem de tot ara mateix, perquè a l'hora d'escoltar altres artistes també ens inspirem nosaltres. Això és molt important. Però mai tenim l'ocasió de copiar, sinó nosaltres fem el nostre propi estil i sempre ens quedem al nostre estil. I ja està.
Molt bé. I alguna expectativa de futur? Què espereu d'aquest grup?
Hacer música lo suficientemente urbana, pero que pueda reventar todos los clubs d'Espanya.
Us podrem veure en algun lloc, algun dia, en alguna discoteca, alguna festa major aquest estiu?
Jo crec que bueno, hi ha la discoteca Terra Blanca d'aquí per el Frugell. En principi aquest estiu tindrem alguna oportunitat per fer alguna coseta allà i allà segurament ens podreu trobar, però bueno, nosaltres sempre que qualsevol cosa que surti l'avisem per les xarxes socials, per tot, del boca a boca també. Al final també ens interessa que tothom estigui al cas de lo que fem i, bueno, i dels llocs on podem tocar i tal. I pràcticament això. I bueno, al final esperant oportunitats i per això també estem molt agraïts per aquestes oportunitats que ens donen aquí l'Ajuntament i tot, i molt contents.
Doncs moltíssimes gràcies, nois, moltíssima sort i a veure què decideix el jurat. Felicitats.
L'Anna Salvador, hola, què tal, Anna?
Hola, Martí.
Molt bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Jo molt bé, jo molt bé. A punt per escoltar la Paula.
Sí, doncs ja la tenim a punt de començar, dalt de l'escenari.
Molt bé.
I bé, sembla que va acompanyada d'un noi que toca la guitarra, o sigui, a diferència de l'any passat que tocava ella, sembla que ara, aquest any, doncs va acompanyada. Com deies, el segon any que es presenta. Uh-huh. L'any passat ens va fer un molt bon concert que la va deixar en una segona posició i d'aquí una estona també, quan acabi el concert, volem parlar amb ella perquè ens expliqui si aquest any espera o creu que té possibilitats de guanyar.
Molt bé.
Ara s'està presentant.
Doncs va, l'escoltarem.
Sí, no sé si l'escoltem com es presenta.
Ella és en Miquel.
Doncs mira, va acompanyar en Miquel, diu, no?
En Miquel a la guitarra.
Però se'n van adelantar. És de Belbac i és de Socom Bohemio.
Jo et vull pensar, et vull estimar com mai ho he fet. Vull parlar amb tu del meu terrat mentre fumem, cantar-nos cançons que només tu i jo hem escoltat, i fent l'amor fugir del neguit darrere un bosc. M'agradaria ser a una pel·li d'en Godard per poder-te saber estimar. Duríem en plans típics de la Nouvelle Vague i parlaríem en francès subtitulat. I anar a festa junts, que fa el tren al matí, fer-nos fotos de carrer, revelar-les en secret, dir-nos les nostres pors, riure del mascle musculós, fumar herba al balcó, estimar-nos en sillon i anar junts a París, gaudir de pel·lis a la nit, fer una cursa pel museu, enviar-nos cartes per correu. M'agradaria ser a una pel·li d'en Godard per poder-te saber estimar. I ens veuríem en plans típics de la Nouvelle Vague, parlaríem en francès subtitulat. Parlaríem en francès subtitulat. Poseu-me la banda sonora per davant, però feu-me un favor, que sigui en versió original.
Supermatí amb Marc Clavés.
Doncs aquest ha estat un petit repàs del que va donar de si el Palafrugell Canta d'aquest passat cap de setmana, amb la Paula Sánchez com la gran guanyadora d'aquest any. I abans d'acabar, la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
La setmana comença amb un estat de cel variable, hi haurà algunes clarianes transitòries, però també un cel força ennuvolat. Fins i tot es poden escapar alguns ruixats de caràcter dispers. La temperatura es mourà entre els 12 graus de mínima i els 20 de màxima. Per demà, inici de dia amb cel força ennuvolat i tendència als propers dies a més clarianes i estones de sol i pujada de la temperatura.
De seguida, la millor música del món amb l'Àlex Mata. El Supermatí torna demà, com sempre, a partir de les 8 i durant tot el dia, l'actualitat, com sempre, la trobareu a la nostra pàgina web, radiocapital.cat. Que acabeu de passar un feliç dilluns i demà més i millor aquí a Ràdio Capital. Adeu!